Sempre intentem parlar amb gent molt diversa també de l'esport pretenc, però amb qui parlarem avui doncs, té una de les històries segurament també d'aquest any, una pretenca d'adopció però que porta moltíssims anys a la ciutat i que, doncs, per exemple, aquest any s'ha embarcat a una aventura de més de 3.000 quilòmetres on doncs, han simulat o han replicat el recorregut de la Vuelta Ciclista a Espanya amb Kickbike, que és una cosa que ara la nostra protagonista ens ajudarà a explicar, però que és una barreja entre patinet i bicicleta. En qualsevol cas, una aventura i moltes coses que hem de descobrir amb la Tamara Pretzek. Hola, Tamara, com estàs?
Hola, Ivan, molt bon dia.
A veure, comencem pel principi. Què és una kickbike, exactament?
Una kickbike és un patinet com els scooters dels nens, igual, igual. L'única diferència, doncs, és que les rodes no són petitonetes, sinó que són rodes de bicicleta. Són rodes, el meu, amb el que veuríeu pel Prat, movent-me, té davant una roda de 26 pulgades i darrere una de 20, que és més petitona, però els nostres deportistes, dels que parlaré d'aquí una estoneta, doncs portaven patinets d'aquests amb roda de 28 pulgades, que són més ràpides, i a més el quadre no és potser d'alumini com el meu, que és més econòmic, sinó algun fins i tot de fibra de carbó. Llavors, clar, eren patinets que si el meu pesa 7,5 quilos, el seu potser no arribava a 3 quilos, alguns.
I com acabes tu en una aventura de tants dies, començant a Itàlia, acabant a Madrid, fent el recorregut de la Vuelta, de suport d'aquests esportistes? O sigui, perquè tu no passes en uns anys de no conèixer gaire bé ni el que era a ficar-te tan a dins d'aquest món. Com comença tot això?
Jo començaria potser encara més enllà en la història, i és que quan les meves filles eren petites i jo anava a portar-los al col·le, al parvulari, no? I després tornar a casa, i al migdia també, i a la tarda també, doncs feia molts quilòmetres i tenia molt poc temps. I els hi portava el patinet petit aquest, i va ser la primera vegada quan jo vaig provar el patinet, i m'encantava molt. De veritat, em movia pel Prat amb molt de gust sobre el patinet. Llavors, un dia, quan anava al col·le de les meves filles, la roda petita aquesta es va clavar a dins del clavegueram. I vaig caure, vaig tenir unes conseqüències mèdiques d'això, i vaig dir, mira, m'agrada molt el patinet, però un dia m'agradaria anar amb un patinet segur, que no em ficaria en problemes, aquest de les rodes grans. Llavors, fa uns 4 anys, va venir una amiga meva txeca que viu aquí, i un dia va venir a visitar-me i va venir amb un patinet d'aquests de rodes grans, que ha de dir que a la República Txeca doncs som els número 1 mundials, no? Quan a la quantitat de patinets d'aquests que s'utilitzen, quan a la quantitat de fabricants d'aquests patinets i a l'afició globalment. Llavors, quan la vaig veure aquí, vaig dir, ostres, jo també en vull un de patinets. Vaig provar a fer 20 metres cap allà, 20 de tornada, i vaig dir, en vull dos, porta-me'ls ja. I ella, com que tenia doncs contactes amb la gent que els fabrica, me'n va portar dos, i amb l'un l'utilitzo i l'altre està allà mort de riures. Llavors, si algú està interessat a provar-la, doncs que em digui, no? I podem fer una sortida per aquí, per Prat, que al ser tan pla és molt fàcil.
Per la gent que es vulgui animar, quines diferències en positiu té una kickbike respecte, per exemple, a una bicicleta o a un patinet?
L'avantatge molt gran és que no té cap secret. Tothom sap anar en patinet si una miqueta sap mantenir l'equilibri. Llavors, a Txèquia fins i tot s'utilitza com a mètode de fisioteràpia per gent que ha patit, per exemple, problemes de cadera. Llavors, és molt fàcil, no? No ets tan alt com a la bicicleta. Si caus, doncs ràpidament pots reequilibrar-te, pots posar el peu a terra. I a més, doncs mecànicament també és molt més senzill perquè no porta ni cadena, ni engranatges, ni res d'això. És molt fàcil. I a més aporta doncs, moltíssima alegria, que és un efecte sorprenent que jo potser no m'esperava, però sí que des de que estic amb el patinet doncs, estic molt més alegre i amb moltes més ganes de conèixer el meu entorn i el radi, no? És potser més petit que el de la bicicleta, però més divertit, no sé com dir-t'ho, però bueno, tens més temps de disfrutar perquè la velocitat a la que arribes no és tan gran. Vale, i ara tornem al Kickspain, perquè em preguntaves com he arribat jo en aquest programa. Doncs aquesta mateixa amiga va ser contactada pels organitzadors d'aquesta experiència, d'aquest projecte, i ella no tenia temps de ficar-s'hi, no?, amb el tema, i em va dir, mira, si t'interessa, posa't en contacte amb ells. I, bueno, així va ser. Ens vam conèixer que venien aquí a Barcelona perquè ells van fer o vam fer tot aquest projecte de Kickspain tot just sempre un dia per davant del pelotó de la Vuelta Ciclista oficial. I per nosaltres estar segurs de poder, de que ho podem fer com a projecte global, no? No només els esportistes, que érem 8, que serien els que anaven amb el patinet i cada dia feien doncs, 200 quilòmetres i gairebé 3,5 de pujada, però també tot l'equip tècnic, que érem 7, 8 segons els dies. I l'equip tècnic eren dues autocaravanes, un cotxe amb una caravana remolcada, el cotxe meu que anava amb la meva filla i jo, i ja està, pràcticament. Llavors, clar, necessitàvem estar, o els organitzadors necessitaven estar segurs que tot aquest equip podria passar per segons quins camins, per segons quins, jo què sé, ports, no?, de muntanya, que ens arribaria la senyal de l'internet, etc., perquè era molt important també estar interconnectats tots. I per això van venir al maig dues persones, per fer tot el recorregut, ja amb les trajectòries oficials que tenien per part dels organitzadors de la Vuelta, i van recórrer tota Espanya. El que necessitaven saber ho van saber, i després em preguntaven, per exemple, on es compraven coses per fer un esmorzar, clar, molt proteínic, molt calòric també, però alhora fàcil de digerir, i bueno, vam quedar que ho vam comprar tot pràcticament al Mercadona, cada dia unes compres brutals al Mercadona, perquè clar, els esportistes, la gran diferència entre el patinet i la bicicleta, el que t'estic dient, és que podem disfrutar del paisatge. No estem allà mirant per davant només, sinó que podem mirar per la velocitat que fem, podem mirar, llavors també podem parar. I com que no estàvem fent cap competició, no com els ciclistes, i la velocitat és més petita, clar, trigues moltes més hores. Els nostres deportistes sortien potser a les 4:30 de la matinada o 5 de la matinada, encara amb foscor, amb moltes llumetes i reflectants i tal. I clar, paraven cada hora, hora i pico, paràvem. Llavors, habitualment, no sé com es diu bé,
sí,
havia d'estar preparat, havíem de mirar d'on col·loquem aquest punt perquè no sigui en baixada, perquè clar, quan fan baixada doncs aprofiten ja la velocitat i l'energia, no?, l'estalvi energètic, que no has de, no diem pedalejar, per això és Kickspain, no?, perquè fem com unes patades. I doncs era per col·locar aquests llocs ja preparats, i cadascú tenia una cadira, cadascú... sí, m'he oblidat de parlar del cotxe de suport, que aquest era l'últim vehicle que no he mencionat abans, i aquest sí que era, doncs, feia cada dia el recorregut juntament amb els deportistes, o sigui que potser no estava tota l'estona tot just al seu darrere, no és com quan tu veus els ciclistes que darrere van els cotxes, nosaltres com que teníem els trackers que són... doncs que et posen, t'indiquen la posició exacta del qui porta aquest tracker, sabíem on estaven els patinadors i nosaltres podíem doncs, estar 10 quilòmetres per darrere o per davant preparant doncs, aquests llocs d'avituallament. No? I a dintre del cotxe de suport cadascú portava també una caixa d'aquestes de verdura i a dins no portava verdura, sinó roba de recanvi, potser sabates de recanvi, barretes energètiques, cadascú el que està acostumat a tenir per assegurar un rendiment òptim.
Mm-hmm. Clar, i tota aquesta aventura, perquè a més amb trànsit obert, entenc, evidentment, no? Per molt que vosaltres volguéssiu també assegurar el recorregut, doncs era una organització vostra pròpia, no? Que no paralitzava el món com ho fa la Volta Ciclista a Espanya. Per què? Per què tot això?
La pregunta és molt bona i la resposta és molt fàcil. Doncs primer per fer veure que és possible, encara que no sigui en bicicleta, i tots els esportistes nostres, els patinadors, són els número 1 entre els patinadors, no només a Txèquia, sinó potser a nivell mundial també. Llavors era fer veure que nosaltres també podem, que hi és la capacitat humana, no? Encara que la Vuelta sigui una de les competicions més complicades, més exigents físicament, tot i així es pot fer fins i tot en patinet. I segon, doncs, tenir la primícia. L'ego aquest, evidentment, hi era, no? De que som els primers que ho hem fet i que ho hem aconseguit i li hem demostrat al món que era possible.
Hi va haver moments complicats, estem parlant de milers i milers de quilòmetres, com dius, no? En un vehicle que va una mica més lent, per tant, són més hores. També a nivell de descans dels patinadors o d'infraestructures vostres, no? De les autocaravanes o tot, es va poder completar amb facilitat o va haver algun moment una mica crític o complicat?
Doncs sí que vam tenir... Nosaltres ens vam inspirar, o els organitzadors es van inspirar en un grup de patinadors txecs que fa molts anys van fer primer la Tour de France, que això sí que era una aventura loquíssima, i després, el 2017, vam fer el Giro, que també vam tenir bastants problemes, van escriure un llibre amb moltes fotos.
Que el tens aquí al costat.
El tinc aquí al costat.
La gent no el podrà veure, però ha vingut amb el llibre també ple d'imatges i ens fem una idea de l'aventura que és, perquè a més, per exemple, a Itàlia també, començant a Illes, no? Començant a Sardenya, o sigui que... La infraestructura deu ser complicadíssima, també.
Sí, sí. Però, bueno, això per nosaltres era com una inspiració i alhora hi ha un aprenentatge fet de quines eren les coses problemàtiques i que aportaven més problemes que no pas solució. I les podíem evitar. Llavors, una de les coses molt importants era no posar-nos a cuinar des de zero. I aportàvem conserves i tot el programa de l'alimentació bastant ja preparat. Llavors, el problema que nosaltres ens vam trobar era més aviat de salut, que en un moment donat una persona es va començar a trobar una mica malament del coll, però bueno, deia que no era res, vam anar al metge, i no era patinador, primer era un del suport, i el metge va dir que bueno, era un virus i que allà no hi havia res a fer, apartar aquesta persona durant uns dies, i així vam fer. Tot i així, clar, el virus és com és, ja ho sabem tots, i a poc doncs, va anar a passar per tothom. I entre els patinadors, més o menys ho anaven esquivant fins que va arribar el patinador més jove, que tenia uns 30 anys, i és un noi ple d'energia i acostumat a fer burrades. O sigui, que facis una pujada a l'Angliru o al Farrapona de 200 quilòmetres i, a més, 3.500 o gairebé 4 de pujada, o sigui, 4.000 metres de desnivell, és que has de ser un crac absolut. Però si ho fas, a més, el pitjor dia del virus... Això és que no es pot explicar, clar. I era un... Li va tocar això, a la pujada, al Farrapona, amb un malestar molt greu i estàvem tots molt preocupats. Aviam si podrà fer-ho, si no ho podrà fer. Clar, aquests esportistes estan acostumats a fer moltes competicions a Txèquia, són molt amics, tot i així són rivals. I aquí van haver d'aprendre a funcionar com a grup. I això potser era la cosa més valiosa de tot aquest projecte, que estaven doncs, allà baixant el tempo perquè el noi també pugui fer-ho, li ajudaven quan estava molt cansat, li donaven 10 minuts per descansar. Tot això ralentia moltíssim a tot el grup, però alhora permetia que ell no hagi de deixar aquest dia de competir, no? O de fer el trajecte.
Clar, parlaves, per exemple, ara de l'Anglir o de la Farrapona. Per exemple, en la Farrapona hi ha imatges que ciclistes, no? Amb una bici, com deies tu, mecànica, pràcticament no podien ni avançar, amb les rampes al 20-25%. La kickbike és 100% manual.
Baixes. És 100% manual. Sí. Llavors tu baixes, si no pots anar amb el patinet, si no pots donar les patades i no puges, o si és impossible, baixes del patinet i l'empujes. I ja està. I continues caminant, és el que hi ha. I no passa res, és normal. Després, bueno, em preguntaves amb els problemes, un altre problema és que una de les autocaravanes era és una mica vella, llavors hi havia la possibilitat de que li passi alguna cosa i evidentment li va passar alguna cosa. Jo només vaig participar des de Girona fins a Monforte de Lemos i
que
tot
no
just,
malament,
bueno, no està malament, sí, 12 dies, però tot això va passar uns dos dies més tard a Valladolid, que se'ls va espatllar algú del cotxe i clar, va ser al telèfon i parlar amb un taller, un altre taller, però al final tot això també va sortir bé. I potser m'agradaria tornar al noi aquest molt jove, bueno, molt jove, el participant més jove dels deportistes i el curiós és que aquest noi també va tenir un altre problema, que al dematí no s'havia pres el seu cafè i tot just quan la meva filla i jo fèiem de suport darrere, en un moment donat jo he vist que aquest noi es caïa a dintre del forat que hi ha al costat de la carretera. I era perquè jo trobo que era tan jove que encara doncs, no sabia reconèixer els límits, no?, de les seves possibilitats. Perquè després teníem un senyor que ja té 55 anys. De fet, només arribar a Txèquia quan tornàvem, al cap de dos dies va ser avi. I aquest era l'únic que no tenia cap problema de salut, ni de res, ni de cansanci, i era l'únic que bueno, ho feia tot com si estigués de passeig, no? Era increïble. Els altres, evidentment, tenien ampolles, sobretot, no?, als peus. A vegades passaven fred, a vegades ens plovia, bueno, però això ja forma part, no?, una mica de la volta.
Us trobàveu resposta de la gent, de la gent mirant-vos o la gent apropant-vos a vosaltres, preguntant-vos coses?
Evidentment, perquè això crida molt l'atenció, no? A més, doncs, portaven un uniforme, si potser van passar tres primer, després van passar uns altres més i ja la gent ja estava una mica més en alerta. Ostres, què és això? Preguntaven. Hi havia un moment molt maco que està registrat en vídeo en el YouTube, en el canal, no?, on es posaven els vídeos pràcticament cada dia, que quan pujaven a la Rioja, Vall d'Escarai,
sí,
doncs pujaven ja al final cap al port i en un moment donat van veure que a terra hi havia gent pintant, doncs, jo què sé, viva no sé qui,
sí,
no sé què. Vale. I es van parar i van dir, colores, colores, i es van posar a pintar els seus noms, no?, els esportistes. Llavors, evidentment, la gent quan ho veu allà diu, ostres, què és això? Com va això? On té el motor? No sé què. I els hi van deixar, evidentment, a la gent que s'apropava a provar també els patinets.
Teniu la intenció de repetir alguna Kick Spain més?
Que jo sàpiga, de moment no, perquè això es va fer amb la intenció de voler també celebrar el 90 aniversari de la Vuelta. Doncs no sé, perquè, clar, aquí hi ha molts diners ficats de l'organitzador principal. Que...
Quants diners poden ser? Perquè sabem que hi, ha un, no? hi havia un compte transparent on es veien
exacte,
no?
doncs,
votacions de gent, patrocinadors...
Jo penso, no ho he preguntat, però penso que des d'aquí d'Espanya no va arribar ni un cèntim, ojalà m'equivoqui, però, clar, a Txèquia, com que hi ha tanta afició, allà sí que hi havia patrocinadors més aviat petits. Després algunes empreses, però... sobretot això, potser a les empreses dels patinets amb material una mica, algunes tendes de patinets i accessoris doncs, suportaven el projecte, però el principal organitzador doncs, es podia permetre dir mira, jo estic complint 50 anys i el meu regal d'aniversari serà el poder organitzar la Vuelta i fer-ho entre tots, no? I que tot passi bé i que puguem, perquè des del principi doncs, no estaven del tot segurs si ho podran fer, si podran fer realment 21 dies d'una tirada amb aquesta exigència energètica i esportiva i el cos no està fet per això.
Sempre ho diuen, a més, els ciclistes, que és una cosa menys sana el que vulguis. I tu, com a usuària, has fet, més enllà de desplaçar-te en el teu dia a dia, has participat d'alguna activitat d'aquest tipus, també com a usuària, podríem dir, de la Kickbike?
Aquí no.
Perquè no n'hi ha, no?
No, aquí, bueno, no sé si n'hi ha, però jo no conec...
A República Txeca, aquí ni competicions ni res, no?
Clar, és que jo he començat aquí. I jo sóc l'única de la meva espècie aquí al Baix Llobregat. Llavors, bé, doncs no he participat en res. I aquí he participat de suport. O sigui, hi havia dies que només em tocava cuinar, rentar els plats, perquè anàvem en plan partisano absoluto, buscant els llocs de poder repostar aigua fresca, no? Aigua potable, buscant els llocs on poder dormir sense pagar acampada, que per sort a Espanya n'hi ha. I mira, aquí durant el projecte jo no he tocat el patinet pràcticament. Sí que hi havia el que feia els vídeos, doncs és el propietari d'una de les fàbriques que també, a més, fa classes de com fer-ho tècnicament bé. Llavors jo li vaig demanar que, sisplau, que m'aconselli, perquè sóc autodidacta de l'internet, clar, no tinc aquí preguntar aquí. Llavors sí que em va aconsellar i, bueno, he sortit amb la idea que fins ara ho feia tot malament. Llavors he tingut que aprendre a fer-ho de nou tot.
Què és allò, la cosa més bàsica que diguis, ostres, com ho feia tan malament, per si algú s'anima a utilitzar-la?
També... És que jo aquí faig molt pilates, llavors aplicava les idees del pilates al això, i no és així. Funciona d'una altra manera, però, a l'igual que el pilates, el patinet és molt bo pel core, pels abdominals, per l'esquena, i a més, l'avantatge que té respecte a la bicicleta, que abans no ho vaig mencionar, és que no et fa mal
els canells,
els
no?
canells, sí, perquè bueno, tot el pes va sobre la cama que està dreta, no? Uh-huh. I no sobre les mans.
Ta mare, no tenim molt de temps, per desgràcia, però sí que volia aprofitar i preguntar-te per la teva altra vida, podríem dir, no? Ets traductora, intèrpret i moltes més coses. Quantes llengües parles a nivell professional, de nivell de veritat, de poder usar en el dia a dia?
Bàsicament el txec, que és el meu idioma primer, no? El patern. L'hongarès, que és el meu idioma matern. El castellà, que fa molt de temps que el parlo i que tinc la carrera d'hispàniques aquí feta entre Granada i Barcelona. El català, doncs ja veus que com he arribat aquí i he vist que aquí es parlava una altra llengua, doncs tocava aprendre a parlar català. I, evidentment, l'anglès, que és la base avui en dia de tot. I a part d'això, doncs parlo polac, polonès, perquè quan vaig arribar a Granada m'he vist rodejada de polonesos i... va ser necessari. L'eslovac, evidentment, és molt proper al txec, llavors també. I bé, l'altre ja són hobbies.
Bueno, però també, no? Rus una miqueta?
Sí,
una
sí,
miqueta
sí.
O molt.
Sí, el rus l'entenc, abans el parlava més. Sí, també tinc la carrera d'hebreu, però no l'utilitzo mai.
Sí, que de moment ja són 9 llengües, o sigui que una barbaritat, i has treballat en moltes coses, no? Venies, de fet, de Dubai, aquí,
ara
de Dubai.
Ara mateix, sí, acabo d'aterrar des de Dubai, perquè també, a part de traductora i intèrpret, soc guia turística, bàsicament aquí a Barcelona o per Espanya, però a vegades doncs també vaig a Dubai, perquè tinc un grup concret que un cop l'any em demana anar amb ells a Dubai, i per no avorrir-me, cada vegada que hi anem procuro buscar un programa una mica divers, no? Una mica diferent als altres, i aquest any em vaig sorprendre a mi mateixa perquè vam atendre les competicions de camells, per exemple. Parlant d'esport, és una cosa molt interessant.
No, i això, i ja, és que hem de parlar un altre dia, perquè ens hem quedat sense temps, però això, no? Has estat a rodes de premsa prèvies del Barça-Slavia de Praga, vas acompanyar a la selecció o al combinat txec en un campionat d'atletisme, o sigui que hem de quedar un dia, i a la gent que ens estigui escoltant i tingui ganes de provar el kickbike, t'has ofert, no?
Ja, exactament.
Que vingui al Prat Ràdio, pregunti, o ens truqui, o ens enviï un correu, i ja us dirigim a la Tamara, però queda pendent nosaltres també un dia agafar la kickbike i provar-la en primera persona. Tamara, moltíssimes gràcies per venir una estona.
Moltíssimes gràcies a tu. Fins la propera.